Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres de la tarda i 5 minuts. Què tal? Com esteu? Benvinguts a Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Vinga, anem per feina, que és una setmana especial. Aquesta setmana mana, entre d'altres coses, la Lliga de Campions. Estem molt atents a dues eliminatòries dels quarts de final. L'Atlètic de Madrid-Barça, 0-2 pel conjunt matalasser del primer partit, i el Bayern de Múnich-Real Madrid amb un 1-2 pel conjunt alemany del partit d'anada. Centrant-nos en el Barça, operació remuntada, ja tenim el Barça, a Flick i els seus jugadors a Madrid. Llista de convocats on no hi són Cubarsí, Bernal, Rafinha i Christensen. De seguida pentinem l'actualitat del conjunt blaugrana. Aquesta tarda sentirem els protagonistes del Barça i aquesta tarda entrena el Barça al Metropolitano. A qui sentirem de seguida és a l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone. També a Coque Resurrección, que han parlat fa una estoneta, i passarem per Madrid per veure què prepara l'Atlético de cara a demà. L'àrbitre del partit, el francès Clément Turpin. Li preguntarem a Miquel Soler per l'onze de Hansi Flick de cara a demà. Hi ha algun dubte, bàsicament amb la baixa per sanció de Cubarsí. Avui opinen al programa Josep Maria Minguella i Poli Rincón. I ja a la segona part d'aquest Esports COPE d'avui dilluns, sentirem d'una banda Pol Lozano, el jugador de l'Espanyol, després del derbi, parlant de l'actitud dels jugadors del Barça al derbi. Va dir Lamine Yamal, després de guanyar, amb tot un seguit de fotografies i imatges del partit, toca tragar como siempre. L'Espanyol i el Girona, que estan empatats a 38 punts, 6 per sobre del descens i amb 21 per jugar-se. Fora del futbol, en bàsquet, avui ens acompanyarà Guillem Vives, el jugador del Joventut de Badalona, que té una final. Ell i la resta de l'equip va tornar a jugar després de moltes setmanes ahir a Manresa. Tenen una final el dimecres. Atenes cal guanyar per ser a la seva final a 4. La final a 4 a Badalona de la Champions del bàsquet. I atenció, perquè ha començat l'edició número 73 del Godó de Tenis. Passem pel Reial Club de Tenis Barcelona. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda. Primera jornada d'este Conte de Godó. Ja tenemos clasificado al francés Mutet, que ha eliminado al peruano Busse. Ha acabado también el partido del argentino Echeverry, que ha eliminado al británico Draper. Está a punto de comenzar, bueno, lo hará a las 4 de la tarde, el partido entre Cameron Norrie y Stan Wawrinka. Atención, porque Wawrinka, con 41 años, ya se retira del tenis como profesional. Más tarde va a cerrar el partido aquí en la pista central el encuentro entre españoles Jaume Munar y Jodar, a las 4:30, 16:30 en este caso, rueda de prensa de Carlos Alcaraz.
Gràcies, Juan. Després hi tornem a la part final del programa, al Reial Club de Tenis Barcelona. Repassem ara les tres enquestes que proposem cada dia a través de la xarxa social X, l'antic Twitter. Som @esportscope. Preguntem en clau Barça. Vaja, en clau Barça, que és preguntar també en clau Lliga de Campions. Què passarà amb aquesta jornada de tornada dels quarts de final de la Champions? No remunten, parlant del Real Madrid i del Barça. Remunta el Barça, remunta el Real Madrid o remunten els dos? Quatre opcions. La més votada, que no remunten. És a dir, que el Real Madrid i el Barça queden eliminats. Així ho veuen el 50% dels que han opinat. Segona opció més votada, que remunta el Barça, 33% de les respostes, 17% que remunta el Real Madrid, 0% de moment que remunten els dos. Enquesta Girona. Preguntem, 38 punts, 6 per sobre del descens, 21 punts en joc, encara patiu per la permanència, sí o no? Guanya el no amb el 67% dels vots. I l'enquesta Espanyol, perquè és que és un 5 de 42, eh? Per què no ha guanyat en aquest 2026, estem a 13 d'abril, l'Espanyol? Pels jugadors, per Manolo González, pels àrbitres. Opció més votada, jugadors, 40% dels vots. Segona opció, àrbitres, 33% de les respostes. Manolo González, 27% dels vots. Podeu continuar opinant, eh? Fòrum obert, 24 hores sobre 24. Edu Badia a la producció, Marc Pairés a la sala de màquines, us parla Albert Díez. De seguida repassem l'últim derbi Barça-Espanyol amb la victòria del conjunt blaugrana, 4-1 sobre el conjunt blanquiblau.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tiempo de juego. El de la cadena. Está jugando Valde, que la deja. Ahí está, la Lamine Yamal, en la zona de animación del Barça. Cerradito, empujan a Mitrovic. Ferran, no, da gol. ¡Gol! ¡Ferran, gol!
Bueno, hombre.
Parecía que habían empujado a Mitrovic, cayó al suelo.
Escúchame, quita el partido. Quita el partido.
Yamal, Ferran, gol.
Otro.
Golazo, tremendo. Ahí está, Yamal. Va a tirar. Tira, Yamal. Fuera por poco. Buscaba la escuadra izquierda de la portería de Mitrovic.
No está mal tirada, ¿eh? Iba a decir justo antes de tirarlo.
A ver qué dicen.
Lo que dice. ¡Tiro! ¡Gol!
¿Pero cómo es esto?
¡Gol tremendo!
¿Cómo es esto?
Con Lozano.
Pero bueno.
Con la derecha, desde el carril del 8, fue
¡ahí liga!
Buena con Rashford.
Ha hecho una buena jugada
antes, con
¿eh?
Ahí está Rashford. Centrando a Rashford. No llega por poco Yamal. Y se perdió por el otro costado, fuera de banda para el Español.
Joder, profesional el Barça.
Balón por la derecha para Polozano centrando.
¡Qué cerca!
Roberto, no ha podido rematar por poco.
¡Uy, va! ¿Cómo es posible?
¡Uy, va! Y Miguel ya pidiendo la hora prácticamente el Barça, ¿eh?
No, pero
pidiendo la hora.
Es que un empate ahora.
Por favor.
Casado, Yamal. Gol. ¡Gol!
Un balón de Casado.
Pero. El cuarto, la jugada también por la derecha, finalmente llegó el balón muerto. Final del partido, Barça 4. Ferran Torres 2.
Així s'escriu la història de l'últim derbi entre el Barça i l'Espanyol, aquest derbi que precedeix els quarts de final, tornada de la Lliga de Campions, i que gairebé, si és que no ho estava, sentencia la Lliga pel conjunt blaugrana. 31 jornades més 9 al Barça sobre el segon, que és el Real Madrid.
Estàs escoltant Esports COPE a COPE Catalunya.
3 i gairebé 14 minuts. Vinga, comencem a pentinar l'actualitat del Barça i de l'Atlètic de Madrid. Primer, el conjunt blaugrana, pensant en aquest partit de demà, 9 de la nit, al Metropolitano. Helena Condis, com estàs? Bona tarda.
Hola, Albert. Molt bé, molt bona tarda.
Ja tenim l'Helena Condis a Madrid. Vinga, informació, servei, que també tenim el Barça amb la llista de convocats, amb les baixes conegudes i amb algun dubte pensant en l'11 de demà.
El Barça ja està al seu hotel de concentració, arribaven aquest migdia a Madrid, ho feien sense Cubarsí sancionat, sense Rafinha ni Christensen lesionats, són 24 convocats, inclòs Marc Bernal, que ha viatjat sense l'alta mèdica, es provarà l'entrenament que hi ha programat avui a les 6 de la tarda al Metropolitano, demà fa 10 dies del seu lleu esguins al turmell, i la novetat respecte a l'anada també és De Jong, que ja podria ser titular, pot jugar, això sí, màxim, una hora, màxim 60 minuts, com va deixar clar Hansi Flick. També és notícia, Albert, que ha viatjat Laporta. I dic que és notícia perquè és el primer desplaçament que fa com a president electe, convidat per Enrique Cerezo, tenen molt bona relació, serà la llotja, tot i que Rafa Juste continuarà com a president en funcions. Uh-huh. Laporta no es vol perdre l'oportunitat d'estar a prop de l'equip en el partit més important de la temporada.
Així tenim el Barça, amb la llista de convocats, amb les baixes, amb algun dubte, bàsicament, per l'absència de Cubarsí. Ara en parlarem d'això. Un Barça que entrena aquesta tarda.
Entrena aquesta tarda a les 6 al Metropolitano, a l'escenari del partit. Tindrem 15 minuts a porta oberta pels mitjans de comunicació i abans d'aquesta final, Lamine Yamal és l'escollit per oferir roda de premsa, assumeix la responsabilitat, tota la pressió i verbalitzarà el sentit del vestidor Albert, que no és un altre que confien, que creuen en la remuntada. Només és un 0-2, diuen internament, diuen els jugadors, res a veure amb el 4-0 de Copa del Rei, que van estar a prop de donar-li la volta, de plantar-se almenys a la pròrroga amb el 3-0. Flick, a més, deixava clar, després de golejar 4-1 a l'Espanyol al derbi, que no necessiten un miracle, que només necessiten estar al seu millor nivell, fer el seu millor joc, i Lamine Yamal ha estat notícia, en aquest cas per una notícia positiva, que és que ha intentat liderar la remuntada també des de les seves xarxes socials, ha activat aquesta operació de remuntada, inspirar-se en el rei de la NBA, LeBron James, per creure doncs, que encara això és possible. Ha penjat una foto al seu perfil d'Instagram on es veu LeBron James, campió de la NBA el 2016, fa 10 anys, amb aquella remuntada històrica que va protagonitzar. Ha estat una campanya en xarxes socials, que ha estat trending topic, que ha arribat al vestidor i Lamine Yamal doncs, li ha volgut donar més volada.
Bona iniciativa. Deixem a l'Helena Condis pendent de la roda de premsa de Hansi Flick i també de Lamine Yamal. Helena, gràcies, que vagi bé.
Deixa'm dir-te, hi haurà 3.400 aficionats del Barça demà al Metropolitano i que el gran dubte és qui serà el davanter centre.
Doncs mira, ara ho comentem tot plegat amb el Miquel Soler. Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Vinga, i l'Atlètic de Madrid, Víctor Navarro, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Ara seguim a Madrid, perquè l'Antoñito Ruiz ens expliqui com està el conjunt matalasser, però qui ha parlat ja és el Cholo, Diego Pablo Simeone, i també Coque Resurrección.
El seu capità, i deia ara l'Helena que el gran dubte del Barça és el davanter centre, doncs el gran dubte de l'Atlético de Madrid és la portaria, si Musso o Jouga o Black. És el primer tema i, de fet, el primer tema que tractarem, i de fet era la primera pregunta en sala de premsa cap al Cholo.
Bueno, te lo pregunto directamente. ¿Va a jugar mañana o Black?
Todavía no di la formación. Normalmente se la doy a ellos cuando son las 7 de la tarde que estamos en el hotel y siempre ahí tengo tiempo hasta decidir quiénes empiezan.
Doncs no ho deixa clar, l'anada es va quedar a Madrid o Black, va jugar Musso al partit, també a la Copa del Rei, doncs veurem. Segon tema, pregunta al capità de l'Atlético de Madrid, després de les rotacions que vam veure el cap de setmana a la Lliga caure contra el Sevilla, se li pregunta a Coque, en què pensen més, en passar les semifinals de la Champions o en la final de la Copa del Rei de dissabte?
Bueno, obviamente es un partido que puede entrar para la historia, ¿no? Obviamente que jugar unos cuartos de final de Champions y intentar poder pasar a semifinales de la Champions League es algo increíble y también algo histórico también para el club. Entonces nos focalizamos solamente en este partido, no pensamos en la final de Copa, no pensamos en lo que puede venir después, sino en este partido afrontarlo como una final, como siempre afrontamos todos los partidos y es lo que vamos a hacer mañana, jugarlo como una final y ir al por el partido para ganarlo.
I el darrer dubte, el plantejament de l'Atlético de Madrid, pregunta precisament el nostre company Antonio Ruiz, ha preguntat si sortiran a defensar aquest 0-2 o aniran a marcar.
A ver, el partido, todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación. Después empieza el juego y evidentemente todo lo que podemos decir queda atrás. Porque si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. El otro día, los primeros 20 minutos, tuvimos una buena circulación de pelota, no nos pudieron quitar la pelota y estuvimos más en campo contrario jugando de lo que se imaginaba en el inicio del partido. Así que, fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos.
I a l'entrenador Atlético de Madrid, que deia sobre aquest canvi de centrals, no poden jugar ni Pubí ni Janko, ho faran Lenormand i Lenglet, diu sobre els francesos que no li caldrà ni parlar amb ells, que es coneixen perfectament i que han de potenciar, el que han de fer és potenciar el joc. Dels dos, el Cholo també li han preguntat sobre els àrbits, diu que no pensa posar el focus en l'arbitratge, que suficient pressió tenen, i per cert, Coque, en clau futur, ha dit que ara no és moment de parlar del seu futur i si continuarà el capità, i que prefereix centrar-se en aquesta setmana tan important que té l'Atlético de Madrid.
Ah, exacte, és una setmana molt important amb Lliga de Campions i Copa del Rei. Seguim a Madrid, abans parlàvem amb l'Helena Condis, per ara parlar amb la persona que millor coneix el conjunt matalasser, el nostre company Antonio Ruiz. Antoñito, hola, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal, Albert? Muy buenas. Aquí preparadísimo para la batalla.
Bien, una batalla deportiva la de mañana. Oye, ¿cómo está el Atlético, que viene de perder en Sevilla, aunque bueno, era un 11 lleno de suplentes,
Bueno, era un once absolutamente irrelevante, intrascendente, porque no le ocupaba, ¿no?, ni al Cholo ni a la Parroquia Atlética lo que pasara en ese partido de Liga. El de mañana es otro once, es el once muy parecido al de la ida contra el Barcelona. Sí. Hay una duda, Oblak está bien, y vamos a ver si el Cholo, que hoy no ha querido confirmar todavía su concurso, lo pone desde el inicio. Y luego el otro cambio es que entra Langlé por Janko, que está lesionado. El resto es el mismo equipo.
El mismo del Camp Nou. El Atlético, que tiene Champions, pero no olvidemos que también es una semana muy importante porque tiene la final de Copa.
Sí, pero vamos, conociendo al Cholo y conociéndolo, la idiosincrasia esta de solo pensar en el partido inmediatamente, sí, que viene, ya te digo yo que mañana, por ejemplo, hoy además lo hemos visto también en la sala de prensa, y yo te digo que he hablado con algunos de dentro y solo piensan en mañana, siendo bonita la final de Copa el sábado en Sevilla.
Hombre, tiene plantilla larga para afrontar estas dos competiciones, además con espacio entre martes y sábado con Champions y la final de Copa. ¿Hace algo especial el Atlético? ¿Se concentra y algún recibimiento esperado para recibir al equipo antes de llegar al Metropolitano? No sé, cuéntame.
No, el protocolo habitual. El equipo se concentrará, creo que esta tarde, si ahora me lo van a confirmar, pero creo que sí, que esta tarde, como siempre, delante de un partido importante. Y mañana el recibimiento también caluroso, que lo es siempre, no solo porque ahora venga el Barça en el partido de vuelta de cuartos, sino que siempre hay una animosidad especial para recibir al equipo del Cholo en el Metropolitano. Así que mañana, sí te digo que el campo va a estar a reventar, porque tienen todo vendido hace prácticamente un par de semanas, y bueno, se espera un lleno, no sé si récord, pero un lleno desde luego total en el Metropolitano.
Entre 2.000 y 3.000 seguidores del Barça. Ruiz, ¿tanto por ciento de que pase el Atlético? A ver.
Hombre, con el 0-2 de la ida y teniendo en cuenta que este Atlético Madrid le tiene un poquito tomada, ¿no? Digamos que es un poquito antídoto del Barça de Flick, yo le doy un 80-20, ¿no?
80-20 para Antonio 80-20. Ruiz, de que pase el Atlético, sí, a las semis de la Liga de Campeones. 80-20. Apuntado, 80-20. Apuntado está.
Con todo el respeto para este Barça, que tiene tantas soluciones y tanto potencial, sí, solo sí, el Atlético Madrid hace las cosas bien y protege esa renta, no encerrándose, que no se va a encerrar atrás. Yo creo que va a hacer lo que le está saliendo muy bien al Cholo, que es incomodar al Barça con esta presión alta, intentar quitarle el balón un poquito para que no lo tenga siempre el Barça, y luego aprovechar las transiciones en ataque y ser letal, ¿no?
Ahora vamos a preguntar. Así está el Atlético de Madrid. Antonio, un placer, gracias. Cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo, Albert.
Sports Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
3 i 24 minuts de la tarda, efectivament, Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Hem pentinat l'actualitat del Barça. També sabem i hem escoltat els seus protagonistes com arriba el partit de la Lliga de Campions, l'Atlètic de Madrid. Cal analitzar-ho tot amb aquests dubtes a l'11 d'un i altre equip, amb un exjugador del Barça, un exjugador de l'Atlètic de Madrid. És el Miquel Soler. Miquel, hola, com estàs?
Bé, bona tarda, bé, tot bé.
Tot bé, molt bé, perfecte. Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, quina doble jornada de Lliga de Campions que tenim a sobre. Deixa'm que comenci per l'eliminatòria del Barça. Tu quin partit preveus demà del Barça al Metropolitano?
Home, és clar, aquesta renda negativa de 2-0, no és fàcil plantejar el partit. Amb 1-0 és una mica més fàcil, amb 2-0... està clar que no és com el partit de Copa que jugava a casa i que havies d'anar a fer gols i que no podies perdre temps, no? Mm. Aquí és que pots visualitzar diferents històries, no? Està clar que l'ideal seria marcar un gol a la primera part, ser sòlid en defensa, esperar alguna oportunitat a la segona, marcar un segon gol i almenys empatar l'eliminatòria i després a veure com queda l'equip, no? A veure si tens lesionats, no tens lesionats, qui està en forma, qui està tenint un bon rendiment, qui no, quins canvis fer, no? Aleshores, bé, no és fàcil. L'ideal crec que seria això, no? És a dir, ser sòlid defensivament, no permetre aquestes jugades de perills que ell, al contrari, et buscarà, perquè és evident que l'Atlètic de Madrid no sortirà a buscar un gol obertament. I jo crec que serà conservador. Ho va ser en el Camp Nou, en el partit. Vull dir que fins i tot jugant amb 11 no va dir anem per l'eliminatori, anem a guanyar el partit 0-3 o 0-4 i aquí s'ha acabat. Vull dir, va ser molt conservador i el Barça podia haver fins i tot haver marcat algun gol i que li hagués sortit malament a l'Atlètic de Madrid. Al final li va sortir bé, amb molt poc rendiment ofensiu, però amb molta efectivitat. Aleshores, el plantejament serà semblant, atacar les esquenes de la defensa del Barça, que necessita moltíssima concentració per no caure en l'error que a vegades cau de permetre accions definitives davant d'en Joan García. Però l'ideal jo crec que seria això, no? Intentar marcar un gol a la primera part però sense deixar de ser sòlid en defensa i després esperar a la segona que tens molt de temps. Tens temps per ser més atrevit, per arriscar més i per no arriscar tant i poder aconseguir un segon gol. El que està clar és que necessitarà del millor rendiment de tots els seus jugadors, d'uns quants jugadors ofensius. Vull dir, el partit d'anada, Lamine Yamal va ser l'encarregat de tot el potencial ofensiu i no el va acompanyar ningú més, i aquí necessitaria que algú més, que si no, al final van ja mal, és que ja no és que l'esperi un, l'esperen dos i l'esperen tres, no? I per contrarrestar-lo, si els altres no aporten, a veure si Rashford aporta, a veure si Lewandowski, a veure si Dani Olmo, no? O Fermín, des de posicions més endarrerides, necessita acompanyament en Yamal, que s'ha d'aprofitar, perquè ara està en un molt bon estat de forma.
Sí, potser en el millor moment de la temporada arriba Lamine Yamal i és cert que un gol obre l'eliminatòria, obre el partit pel Futbol Club Barcelona. Ja ens has dit alguns noms. A qui poses per Cubarsí? Que recordem, sancionat no podrà estar a l'eix de la defensa i no sé si... M'has dit Fermín. Vols veure d'inici Fermín?
Bueno, Fermín està molt bé, també. Està molt bé, està molt bé. Jo crec que a veure, si no fa això del doble del fals davanter amb en Dani Olmo, Fermín sí. Hauria de ser el que jugués per darrere, no? I després suposo que Rashford en un costat i Lamine Yamal. Si no, és que Fermín està molt bé, també. Jo crec que després de Lamine Yamal és que fa moltes coses ofensivament parlant. És a dir, sempre que entra en contacte amb la pilota passen coses. No sé si aprofitarà que Ferran Torres ha tornat a marcar i està novament té una bona relació amb el gol, no? Com va demostrar l'altre dia contra l'Espanyol. No sé si jugarà. I a darrere, suposo que Koundé de lateral i potser Araujo de central, no? Amb en Gerard Martín i en... Bueno, en Gerard Martín no estarà... Potser no està bé, no? Esclar. Sí, no sé quina solució... Bé, Eric García darrere, sí, esclar, Eric García i després en Cancelo per l'esquerra. Suposo que serà això. Suposo que es jugarà de centrals Eric i Araujo i Koundé de lateral, que ja va tornar l'altre dia. Potser no és segurament no li tocaria, però és que, esclar, davant de les baixes, al final és que és una eliminatòria o aquesta o no hi ha res.
Efectivament, això és etapa final. Etapa final si no guanyes, si no passes a semifinals, així.
La Lliga està guanyada, si queden 21 punts amb 9 punts de diferència, jo crec que ja la té guanyada. Aleshores, aquí és el dia que toca arriscar. No crec que De Jong tingui minuts d'entrada com a titular, però segur que jugarà durant el partit també. I és que s'ha d'apostar tot aquesta jornada, està clar.
Veurem què diu Hansi Flick. No esperem que ens doni moltes pistes avui, però com a mínim aquesta tarda escoltarem el tècnic del Futbol Club Barcelona. Pregunta molt directa, passa el Barça o no, Miquel?
Jo crec que sí, jo crec que passarà, però en pròrroga passarà.
En pròrroga, val. I escolta, l'altra eliminatòria, la de l'altre equip espanyol, el Real Madrid, Bayern-Real Madrid. Aquí també t'ho pregunto molt directe, passa el Real Madrid o no?
No, crec que guanyarà el Bayern bé.
Val, és a dir, Barça, semifinalista, i el Real Madrid queda a quarts de final, no? És la travessa del Miquel Soler, és aquesta?
Sí.
Perfecte. Molt bé, Miquel, t'agraeixo com sempre aquests minuts, cuida't molt i veurem què passa ja a partir de demà a la Lliga de Campions. Una forta abraçada.
Molt bé, adéu-siau.
Adéu-siau, Miquel Soler, des de Mallorca, que ens atenia. Arriba ara la imatge relacionada amb la Lliga de Campions del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia, una altra primavera de Champions a Madrid, i també quarts de final, i també contra l'Atlètic de Madrid, i també amb el Cholo Simeone i la banqueta matalassera, i també partit de tornada. Partit de tornada que arribava llavors després del partit d'anada amb diferents resultats dels d'avui. La temporada 13-14, la del Tata Martino, el resultat de l'anada va ser d'empat. Empat a un, i van marcar Neymar i Diego. La tornada, tal dia com demà, va guanyar l'Atlètic de Madrid per un gol a 0, gol de Coque. A la temporada 15-16, amb Luis Enrique, el Barça va guanyar a l'anada per 2-1, gols del Barça de Luis Suárez, que va remuntar el gol de Fernando Torres. A la tornada va remuntar l'Atlético de Madrid, el dia com demà l'Atlético va remuntar, com dic, i va guanyar 2-0, gols de Griezmann, un d'ells de penal. Els partits es van jugar a l'antic Camp Nou i al Calderón. Encara no existia el nou Camp Nou ni el nou Metropolitano. Seran altres protagonistes i serà un altre escenari i una situació molt diferent. Ara el Barça té l'obligació de remuntar i els partits que has de remuntar s'afronten amb una mentalitat molt diferent a si has d'especular amb un empat o un resultat favorable. Tant de bo aquesta obligació de sortir per totes ens porti a una remuntada del Barça davant d'un Atlètic de Madrid que ha de gestionar un avantatge de 2 gols, i això a vegades no és fàcil i et porta a una empanada mental difícil d'administrar.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
És la imatge del dia. Demà juga el Barça, Atlètic de Madrid, Barça, 9 de la nit, i òbviament ho explicarem al Tiempo de Juego aquí a la Cope.
Tiempo de Juego, el número 1 de l'esport.
El Barça ha de demostrar que, controlada la Lliga, és capaç de remuntar a la competició més important, segons Hansi Flick. I t'ho expliquem amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dimarts, partidàs de Champions des de l'estadi Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón, Gonzalo Miró, Dani Sanabre.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
És la forma de caer. Sí, és una situació molt delicada pel Barça. Jo diria que encara ho és més pel Real Madrid, per la situació a la Lliga i perquè ha de remuntar o buscar la remuntada a Alemanya. Tornem a la capital, a Madrid. Miguel Ángel Díaz, amb l'actualitat del conjunt blanc. Miguel, hola, què tal? Buenas tardes.
Què tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el Real Madrid ante su competición, ¿no? Lo digo porque matemáticamente la Liga todavía es posible, pero está casi imposible con el más 9. Liga de Campeones y objetivo Bayern.
Bueno, matemáticamente es posible, pero vamos, que los madridistas se pueden ir olvidando ya de la Liga, y evidentemente llega a su competición, la Champions. Vamos a ver qué pasa el miércoles, porque hay mucho en juego, no solo deportiva, sino también económicamente. Puede haber muchos cambios en el Madrid este verano, si al final hay trastazo en el Allianz. Y bueno, lo más noticiable es que por fin hoy Kylian Mbappé ya se ha entrenado con normalidad, con un aparatoso apósito en la ceja derecha, donde le aplicaron 3 puntos de sutura después de ese codazo que sufrió el pasado viernes de Reis. Va a ser titular, aunque está en horas bajas. Solo ha marcado un gol en los últimos 7 partidos, y recordemos que el equipo va a viajar mañana a Múnich con 3 ausencias, 2 por lesión, Courtois y Rodrigo, y 1 por sanción, Tchouaméni, que le está costando muchos quebraderos de cabeza a Álvaro Arbeloa para intentar componer un doble pivote de garantías.
¿Se mira en el Real Madrid de reojo lo que haga el Atlético y sobre todo el Barcelona mañana?
De momento no, son vasos comunicantes. Es evidente que sería más doloroso para los madridistas que hubiera un doblete del Fútbol Club Barcelona. Si van a caer el equipo de Flick, pues estoy seguro que los madridistas amanecerán, los que vayan a Múnich en Alemania y los que estén en otros sitios, mucho más tranquilos, horas antes de lo que pueda suceder en Múnich, ¿no? Pero ya te digo que la temporada del Real Madrid es muy mala, es mediocre, son 26 derrotas acumuladas en las 2 últimas temporadas, sería la segunda temporada consecutiva en blanco. El año pasado se ganó la Intercontinental y la Supercopa, pero digamos que son títulos de la temporada anterior, de la Champions de 2024, y 2 temporadas consecutivas en blanco, pues empezarían a ser bastante preocupantes para los madridistas.
Apuntado está, claro, del futuro del Real Madrid, sobre todo si queda eliminado, empezaremos a hablar a partir del jueves. Miguel, mañana te escucho ya con toda la previa desde Alemania, desde Múnich. Cuídate mucho, gracias.
Perfecto, un abrazo, chao.
Un abrazo, chao. Miguel Ángel Díaz con la actualidad del Real Madrid. Ahora la opinión da Minguella y da Poli. Temps d'opinió, temps de tertúlia esports. Cope, crec, si l'Edu va dir, i no li han dit a ell de forma errònia, que tenim a Minguella al Godó, que ha arrencat una de les setmanes grans d'esport a casa nostra i a la ciutat de Barcelona. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda. Aquí estic a les instal·lacions del Real Club de Tenis Barcelona, sí, que organitza el Godó des de fa anys, i estic al dinar de presidents de club de tenis.
Home, és que és veritat, perdona, que tu ets president del Pompeia.
Clar, però és de Pompeia, i cada any venim aquí, fan un dinar magnífic amb gent d'arreu d'Espanya, i bueno, estic aquí al costat d'uns amics, entre ells el Josep Maldonado, que el divendres passat va fer el sopar de la solidaritat,
sí,
i va tenir un gran èxit i tal. I bueno, i aquí estem, hem estat veient un rato una mica de peloteig de tenis, i després anem a la pista a veure com li peguen a la bola aquests cracs.
Molt bé. El Josep Maldonado, exsecretari, entre altres coses, d'Esport de la Generalitat de Catalunya. Sí. Aguanta'm aquí, que saludem al Poli Rincón. Hola, Poli, què tal? Buenas tardes.
Què tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Hay que ver qué deportista eres, José. Si es que no te pierdes ni una, de verdad. Es que es maravilloso, totalmente maravilloso.
Totalmente.
Algodó, Poli, es una de las grandes semanas de Barcelona. Además, yo creo que ya veremos si es así o no. Se queda el buen tiempo ya en previsión del verano. Bueno, os lo pregunto muy directamente, empezando por el Barça. Minguella, ¿remonta y pasa el Barça, sí o no?
Yo siempre preparando. Tú sabes el ambiente que hay, los jugadores todos ya preparats, en la min, buscant la manera d'entrar per la dreta, per l'esquerra, pel centre, fer passes. Bueno, està tot preparat per això, per donar el cop d'efecte demà al Metropolitano.
Però tu què penses?
Que serà molt complicat, però que s'ha d'anar a intentar-ho. Vull dir, al futbol, a la vida, el que no intentes és impossible. El que intentes pot ser possible. I si ets un equip com el Barça, que vas allà i planteges el partit i fas 4 jugades que assustes al contrari i tot això, i tens la sort de fer un gol d'entrada, tot és possible. El resultat és totalment negatiu, però això del futbol, hi ha tanta gent que ho seguim, perquè no se sap mai el que passarà.
Poli,
Yo te voy a decir una cosa, aunque te parezca raro, yo creo que está más cerca que pase el Barça que el Atleti elimina al Barça. Fíjate lo que te digo. Además, yo, si la defensa...
yo también creo, es que yo creo que el Barça va a eliminar al Atlético de Madrid.
Por eso te digo, yo es que creo que tiene mucho más argumentos, sobre todo arriba. Atrás, los dos conceden bastante, pero si tú miras a la defensa de uno y la que hace... Bueno, no sabemos lo que van a sacar mañana, pero si tú tuyas la defensa del Atlético de Madrid, fíjate quién va a jugar. Entonces, yo creo que ahora mismo me da más que el Fútbol Club Barcelona tiene muchísimo más arriba y muchas más variantes arriba y muchas más posibilidades con todo lo que tiene de poder hacer gol. Y dos goles hoy en día no es una cosa, uno en un tiempo y otro en otro tiempo, y la eliminatoria la has igualado, por lo tanto no hay nada hecho. Entonces yo creo que hay más posibilidades que pase el Barça que pase el Atlético de Madrid.
Sí, a mí sobre todo por el planteamiento del Atlético de Madrid. Si me dijes es otro, porque ahora os voy a preguntar, claro, tenemos un partido el miércoles, Bayern-Real Madrid, ¿esto cómo lo ves, Minguella?
Home, això és complicat pel Madrid. El Madrid té molt prestigi a la Champions, no tira mai un resultat abans de jugar-lo, però el Bayern té un bon resultat d'anada i sobretot té un equip potentíssim, amb gent jove, amb gent que ha anat renovant l'equip. A Madrid li costarà molt donar-li la volta. Jo no tinc cap dubte de que, vull dir, de que m'agradaria que passés el Barça i el Madrid i que al final sigués aquesta, però el Madrid ho té complicat. El Barça ho té complicat, però el Madrid més.
Jo coincideixo amb tu. Tu opinió, Poli?
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. El Madrid hace falta nada más que un gol. Un gol. Y el Madrid es un equipo que en cualquier campo y en cualquier situación te puede hacer un gol perfectamente. Lo que el Madrid no tiene que volverse loco. Madrid no tiene que ir a meter tres, ni dos, ni cosas de estas. El Barça tiene que ir a meter mínimo dos goles para poder empatar la eliminatoria. Yo lo veo claro, pero te voy a decir una cosa. Yo no veo claro que el Madrid no marque allí, ¿eh? Absolutamente. Yo creo que el Madrid puede marcar perfectamente. El Madrid no tiene nada que ver cuando juega la Champions como cuando juega la Liga, la Copa, cualquier cosa de estas, que yo creo que ya queda muy claro el interés que tiene desde hace mucho tiempo en una cosa y en otra. El Madrid sabe que la competición es la Champions, y si tú ganas la Champions, es que lo demás, lo que hagan los demás ya no sirve absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Habrás hecho una temporada desastrosa. Y el Madrid, habiendo hecho una temporada desastrosa, gana la Champions y es el mejor del mundo. O sea que, por lo tanto, que el Madrid haga un gol, lo tengo claro que lo va a hacer. Tiene a Mbappé, tiene a Vinicius, tiene a Valverde, tiene a Bellingham. O sea, tiene... Ahora, está... Va, ¿eh?
No, sigue, sigue, perdón. No hay problema.
Que te voy a decir, no, o sea, está jugando contra el Bayern. Y lo lógico es que el Bayern, con lo que tiene también arriba, porque tiene unas bandas que son terribles, con Harry Kane, con Gnabry por detrás, con las dos, con Olisea, o sea, con todos los que tiene, con Luis Díaz, con Kimi, en fin, tiene futbolistas para meterte cuatro perfectamente. Si el Madrid no se vuelve loco y tiene la cabeza donde la tiene que tener, sí, y el corazón en otro sitio, yo estoy convencido que el miércoles pasa la eliminatoria.
Ya, porque lo de la Liga ya está sentenciada, en eso convenimos.
Hace muchos años, ya.
Hace muchos años, hace muchas jornadas, ¿no?
No, años. Tú sabes que el Madrid, mira, el Madrid yo creo que lo tiene, y si el que no lo quiera ver, pues no lo verá. El Madrid, si tiene que ganar la Liga, pues bueno, pues la gana y hace el esfuerzo. Pero el Madrid no está para el esfuerzo de la Liga, de lo que requiere la Liga todos los años. No está, y lo sabemos ya. El Madrid ha ganado Champions quedando a 8 puntos del Barça, a 12 puntos del Barça, y cosas de estas, quedando hasta fuera de la liguilla, de la Champions. O sea, el Madrid, el concepto lo tiene claro. Primer torneo, como tú le quieras llamar, o Copa, la Champions. Y a partir de ahí, si ganamos la Liga, cojonudo. Si se pone por el medio y la ganamos, perfecto. Si no, bueno, como tú sabes que en este país o la gana el Barça o la gana el Madrid, y cuando ellos fallan, y por mucho, es cuando la gana un tercero. Que el que más cerca puede estar algunas veces, pero si fíjate cuántos puntos le sacan al Atlético de Madrid. No. Si le saca veintitantos puntos al Atlético de Madrid y al Villarreal, si van terceros y cuartos. O sea, ellos
mucha
no tienen.
Mucha distancia, sí, mucha, ¿verdad?, distancia.
No tienen, en España ahora mismo no tiene. Es una liga, bueno, que nosotros, como somos así, nos gusta y como somos, sí, y tenemos lo que tenemos. Pero no es una liga como puede ser la inglesa, que hay 5 o 6 equipos, la italiana, la otra. Aquí no, aquí uno de los dos. En Francia pasa lo mismo. El PSG lleva 16 años, no sé cuántos años lleva ganando. Pues bueno, pues sabes que tu competición es la Champions. Que ya te digo, que si la liga me la ponen y pasa por aquí, por el barrio, pues bueno, si la puedo ganar, la gano. Pero ahora, ¿qué importancia tiene para medir una temporada? Bueno, pues que ha ganado un título. Vale, pues sí.
Bueno, si la pudiese ganar el Real Madrid y estuviese en la situación del Barça, ¿te cambiabas o no? Seguro que sí, hombre, claro.
No, yo ahora mismo te firmo perder la Liga todos los años, y cada 2 años, fíjate lo que digo, yo te firmo perder la Liga todos los años y yo cada dos años campeón de la Champions, de la Copa Europa.
Vale, grabado está.
No, es que mientras que tú ganes la Liga y yo gane la Copa de Europa, o la Champions como se llama ahora,
sí,
creo que tenemos poco que hablar.
Minguella, la última de Minguella.
Bueno, Rec, demà tenim d'anar amb molta valentia, amb molt cuidado, aunque no et facin un gol,
sí,
amb intentar fer un contraatac i posar-se 0-1, crear problemes a la gent de l'Atlètic i intentar donar la volta amb aquest resultat que va ser molt dolent el d'anada. I així és el futbol i així està el Barça amb aquesta possibilitat. Seria un gran èxit i esperem que es produeixi.
Molt bé. Minguella, deixem el Godó. Acabant de dinar, bueno, que vagi molt bé, eh?
Ara vaig agafar la raqueta.
Molt bé, agafa la raqueta. Molt bé, sí senyor.
La raqueta per fer el swing.
El swing, sí.
Al revés.
El swing del golf.
Vigila amb el swing, amb el drive, i amb l'eix. I amb tot. Adéu, Minguella.
Vale.
Cuida, Josep Maria Minguella. Poli, cuídate, eh?
Igualmente, bonito mío. Cuídate mucho. Y el lunes nos iremos otra vez. Ya veremos a ver qué ha pasado en esta semana.
Sí, señor, aquí estaremos.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Poli, cuídate. Chao.
Esports, COPE Catalunya i Andorra.
Tres quarts de quatre de la tarda. Anava a dir que un dia posarem una càmera en aquest estudi per veure el que passa, però ja les tenim, en realitat. A veure si deixeu de jugar amb les llums. Parlem de l'Espanyol, que va guanyar... No ha guanyat en el 2026. 5-42 i va perdre el derbi amb aquest 4-1. El va perdre a la part final. Sí que crida l'atenció el que va explicar els micròfons de Zon al jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, després del partit.
Permítame preguntarte por lo último que hemos visto como jugadores del Barça se acercaban a decirte algo, no sé si ha pasado algo.
No, da igual. Cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está. No hay nada más que añadir.
És Pol Lozano, el jugador de l'Espanyol. Toca preguntar per com està el club, però sobretot com està el vestidor. La informació la porta el Quique Iglesias. Quique, com estàs? Bona tarda.
Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Són 38 punts, 6 per sobre del descens, queden 21 en joc. Què hem de saber?
I són 5-42, és una ratxa evidentment preocupant, i és el que va passar el dissabte contra el Barça. La gent assenyala Dimitrovic, tenen raó, la gent assenyala Piquel, tenen raó. Ahir a l'entrenament, doncs, visita de Frank Garagarza, director esportiu, que transmet la confiança al cos tècnic de cara al final de temporada. La gent diu, home, que Peix, la situació és insostenible, la ratxa de punts, Albert,
sí,
és insostenible, i és veritat. És poc difícil de defensar, molt difícil de defensar aquesta ratxa. Però què passa? Peix no fa fora entrenadors, ho vinc dient des de fa molt de temps.
Cert.
No ha fet fora l'entrenador del Burnley. Què dirien a Burnley, que estan doncs, amb un peu i mig a segona divisió, si avui fan fora Manolo González, estan l'equip de Z? Doncs no ho farà. Què passa a final de temporada? Ja veurem. Si l'Espanyol baixa a segona divisió, evidentment marxarà Manolo González. Si l'Espanyol se salva, Manolo González renova una temporada més el seu contracte de manera automàtica. Ara, veurem com se salva i de quina manera. No és el mateix salvar-se amb 48 punts que amb 42 a l'últim partit empatant contra la Real Sociedad. Però bé, això són conjectures. Pol Lozano ha desistit de les xarxes socials, no fa malament, és un savi, perquè ha dit que no vol rebre més insults i ha tancat la seva xarxa a Instagram. L'equip fa festa avui, tornarà a la feina demà per preparar el partit del proper dia 23 d'abril, Sant Jordi, del Dia de la Rosa, a Vallecas contra el Rayo Vallecano, i després dos partits a casa, Llevant i Real Madrid.
A les 8 del vespre, que crec que serà el tercer partit seguit lluny de Cornellà Prat de l'Espanyol.
Coses del calendari, d'aquest canvi d'ordre de partits degut a la final de Copa, cal recordar, empat a Betis, derrota l'altre dia al camp del Barça i ara el tercer i últim partit definitiu a Vallecas. Després quedaran 6 partits, 4 d'ells a casa i 2 a fora, que això no està gens malament.
Molt bé, així està l'Espanyol. Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
Dues més de futbol. Una molt dolenta que ens acaba d'arribar. Venim de parlar de l'Espanyol. El Girona té els mateixos punts que l'Espanyol. 38, mateixa situació, 6 per sobre del descens, 21 punts en joc. Però després del meritori empat al Santiago Bernabéu, Abel Ruiz Sabem que s'ha lesionat, novament lesionat, està de pega. Lesió isquios, cama dreta, temps de baixa aproximat entre 4 i 6 setmanes. És a dir, que igual que ha anat, gairebé pràcticament, o sense el pràcticament, ha dit adéu a la temporada Abel Ruiz. Es queda amb Cristian Estuani com un únic davanter pur al Girona. Propera estació, tenim jornada entre setmana, dimarts vinent, una hora molt raonable, 2:15 de la nit, Girona-Betis a Montilivi. Titulars de Primera Federació, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Alberto? Bona tarda. Doncs mira, res no canvia per la part de dalt, per l'ascens, perquè van guanyar el Dense, Sabadell i Atlético de Madrid B. Res no canvia pel play-off, però perquè van guanyar el Villarreal B, l'Europa, a Can Dragó, al Teruel, i el Cartagena, que és l'outsider que amenaça amb fer fora algun d'aquests dos equips de la zona de promoció. I respira una miqueta més el Nàstic després de derrotar 2-1 al Múrcia, al nou estadi, una victòria que feia respirar el tècnic Pablo Alfaro.
El 2-1 ha sido un gol en propia puerta. Es un poco también tienes ese golpe, entre comillas, de fortuna. Pero claro, es que hemos tenido 3 o 4 antes para ver en la primera parte. Hemos podido sentenciar el marcador y no lo hemos hecho. Bueno, cuando no marcas tú, sufres más. Hoy ha tocado sufrir. Entonces, pues ya te digo, fijaros ahora mismo el mare magnum que está la clasificación, ¿no? Que ahí habrá. Entonces, bueno, para nosotros ya digo, son todos 3 puntos muy trabajados, nos saben muy bien. I a respirar i mañana més, no?
I a respirar, i a mañana més. Propera jornada, la 33, Sant Luqueño, Europa, Marbella, Nàstic, Sabadell, Hèrcules. Haurem d'esperar una jornada més per cantar l'ascens del Sant Andreu a Primera Ref. Van caure a la Ciutat Esportiva del València, davant del València Mestalla, 3-1. Propera cita, Narcís Sala, però davant d'un rival de play-off, el Reus Redis.
M'agrada, gràcies, Gil. Fem una última pausa i de seguida, protagonista, tenim entrevista aquí a Esports Cope.
Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No es un nefasto resultado para el Madrid. Evidentemente.
Nadie puede decir que está eliminado el Madrid.
O sea, yo lo que digo es, si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Y si pasa el Barça, pasa el Bayern. Pero es que estoy convencido. O sea, es que le pago una ronda a todos los oyentes del partidazo.
Esto
es
una... Científicamente, Paco, ¿cómo lo haces?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Cope.
El número uno del deporte.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El dimecres se la juga la sisa joventut, la penya Atenes a Grècia en el tercer i definitiu partit dels quarts de final de la Champions del bàsquet. Tenim comunicació amb el Guillem Vives. Guillem, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ben tornat.
Gràcies, gràcies.
Perquè crec que no jugaves des de meitat de febrer, potser?
Abans de les finestres, sí.
Sí, suposo, exacte.
Que és per allà, sí.
Sí, contra el Casademont, Saragossa. Arribes en un moment important, anava a dir, molt important i vital per l'equip.
Sí, sí, sí. Tenim els partits més excitants de la temporada i content d'arribar per jugar el tercer partit d'una sèrie que de moment he viscut des de fora i amb ganes de portar la meva energia per endur-nos al tercer.
Molt bé. Demà viatgeu a Atenes. Quines opcions li dones a l'equip a sisa joventut de ser en aquesta final a 4 de Badalona, que no és un tema menor?
Jo personalment hi crec 100%. I al final les opcions és un tema de cap i jo em crec que l'equip està preparat per arribar a la Final Four i des del principi de temporada que crec que l'equip és totalment capaç de guanyar la Champions. Llavors, bueno, tenim un camí difícil, sabem que és un rival dur, també fora de casa, però confio plenament en l'equip per aconseguir-ho.
Entrant en algun aspecte o aspectes del joc, què s'ha de fer per guanyar l'EK novament? Perquè ja vau guanyar a casa, tot i que entenem que serà un partit diferent del que es va veure a l'Olímpic, on vau ser molt, molt superiors.
Sí, jo crec que La guerra del rebot serà molt important, a veure qui la domina, el ritme del partit, això vol dir controlar les nostres pèrdues, parar-los els seus atacs ràpids i les transicions defensives. A partir d'aquí, després ja en aquests tipus de partits, doncs, controlar els seus jugadors especials, el Barley, el Gray, el Nanali, jo crec que aquests tres són els jugadors que més assumiran, i nosaltres trobar el nostre joc col·lectiu, el nostre joc amb passes, en entrenament del joc, on que tothom sumi, tothom se sent important, i fent això segur que passem.
Què et preocupa més, l'ambient a Atenes o l'arbitratge?
Res, la veritat que res.
Aquí has estat políticament correcte, veritat?
Sí, no, més que res, perquè les dues coses sabem cap on aniran, llavors quan tu ja estàs preparat per això no ens ha d'influir. El tema és que com ho gestionem nosaltres, sobretot mentalment o emocionalment, que això no ens tregui del partit, i això sí que és el nostre treball, sinó veure el que hem de fer nosaltres per superar això. L'ambient ja crec que sabem el que és, i l'arbitratge, doncs, no caure en culpar-los o culpabilitzar-nos, sinó responsabilitzar-nos de què podem fer millor perquè ens pitin millor.
El vestidor com està? Perquè volia lligar-ho amb aquesta última resposta teva. No sé si teniu un psicòleg, algun coach, heu treballat especialment aquest aspecte les últimes setmanes.
No en tenim. Sí que tenim una noia, l'Ester, que fa una mica aquesta funció,
sí.
Sobretot amb el Dani, i jo crec que el Dani està preparat, ja ho ha demostrat en eliminatòries quan ha sigut primer entrenador de les categories inferiors de la selecció espanyola, que crec que no n'ha perdut cap. Llavors sabem el Dani que aquests partits els domina, sap les coses que com les gestiona en aquests moments, i confiem plenament, un, en la seva personalitat o resposta davant d'això, i dos, en el seu pla de partit en un partit tan igualat.
Vale. Dues últimes i molt ràpides. No hi ha miracle amb la recuperació de Tomic i Birgander?
No ho sé.
Oh.
Esperem que potser, però no, ara mateix no et puc dir una resposta.
Acabes d'obrir una porta a la il·lusió. Val, ho deixem aquí. Quan demà viatgeu, a veure qui viatja i com viatja i què ens diu el club. Haver perdut a Manresa afecta o no?
Bé, ahir sobretot, perdre un partit de Lliga, també un partit especial contra el Manresa, un derbi, crec que el vestidor estava fotut, estava tocat, però aquest és passat. Això no ens pot afectar per afrontar el que ve, sinó aprendre de les coses que ens van faltar, aprendre de la mentalitat que anem de tenir pel dimecres, perquè serà un ambient, tot i que el Congost és un dels camps més durs de la Lliga, la Grècia, doncs, serà totalment diferent. Llavors, veure el que podem millorar, i això ens ajudarà a afrontar el partit del dimecres.
Guillem, gràcies pel teu temps, bon viatge a Atenes i tota la sort del món el dimecres. Una abraçada ben forta, eh?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
El Joan Àries es passeja pel Viles i aprofita per informar de tenis. Esports Cop.
Vinga, tornem al Reial Club de Tenis Barcelona per actualitzar. Estem pendents de Carlos Alcaraz, que parla a partir de 2 de 5, 16 a 30, però actualitzem aquesta jornada 1 del Godó. Arias.
Pues hablamos de Carlos Alcaraz, que viene de perder el número 1 después de perder, y valga la redundancia, en Monte Carlo frente a Sinner. Si gana el Conde de Godó, recuperará ese número 1 del mundo. Un Alcaraz que juega mañana contra Virtanen, que viene de la fase de calificación. También mañana jugarán los favoritos como de Miñaur, Musetti y Rublev. Y la principal novedad de este Godó del 2026, el jueves habrá jornada nocturna. Sobre las 19:30 de la tarde se jugará el partido estrella, suponemos y esperemos que con Carlos Alcaraz como protagonista, y eso obligará, entre otras cosas, a utilizar luz artificial.
Molt bé. Gràcies, Arias.
Que vagi bé.
Gil, un flash per actualitzar l'atletisme als campionats, o en aquest cas al campionat mundial de marxa per seleccions.
Sí, protagonisme català, en aquest campionat del món de marxa per seleccions a Brasília, amb la plata per la selecció masculina a la mitja marató, amb Paul McGrath, un català, i Sofia Santacreu. Apunta aquest nom, component de l'equip espanyol que també ha fet la plata a la mitja marató, en aquest cas, evidentment, en la modalitat femenina.
Apuntat està. Anem tancant programa.
¡Gil Superstar!
Entonces, sí. me confirmas, le han dado la final de Copa a Alberola Rojas.
Sí, He-Man para ti.
Ah,
Bien. Que es fuerte, ¿eh? ¿No te gusta? ¿No te agrada?
Al viernes me remito. Última hora. Venga,
arguments futbolístics no donarem, no? De que el Madrid... No,
una pena. El Madrid, una pena.
Val.
Però penal com una casa.
Estem d'acord, Gil. Última hora.
Última hora. Doncs mira, és notícia la detenció de l'excampió del món de ciclisme, Òscar Freire, després d'una denúncia de la seva dona per un presumpte delicte sexual. I atenció a aquesta notícia, nedadors russos i bielorussos ja podran competir amb el seu himne i bandera a esdeveniments mundials de natació.
Notícia important. Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Gràcies a tots. 4 de la tarda. Que vagi bé.